Conseller, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Estàvem aquí parlant amb la Glòria Serra, amb l'Andrea Levi, amb el Francesc Marcàlvaro i amb el Toni Comín sobre, en fi, unes paraules que crec que fan importància d'un periodista d'investigació del diari ABC dient que va tenir aquests documents sobre el cas Xavier Trias, sobre aquesta història del Xavier Trias, dient que ell, que fins i tot la policia, o part de la policia, li va dir que vigilés, que no es podia llançar, crec que textualment diu, amb una piscina buida. Hi ha una... Considera que això forma part de la situació que està vivint Catalunya en aquests moments?
Sí, però ja de fa temps. Informes d'aquests ja en van aparèixer fa més de 2 anys, precisament fins i tot abans d'una campanya electoral, i jo crec que això forma part d'algun grup que intenta, evidentment, doncs, destruir la confiança de la societat catalana, doncs, en el seu sistema polític, amb alguns partits polítics, amb alguns governants, i forma part d'una campanya de guerra bruta. Sí, jo crec, sincerament, que hi ha alguns informes que no tenen cap consistència. No conec les manifestacions d'aquest periodista. El que sí que jo puc dir és que jo crec fermament amb la paraula de Xavier Trias.
Posa la mà al foc per Xavier Trias.
Jo crec en la paraula de Xavier Trias. Si ell diu que tot això és fals, jo me'l crec de dalt a baix.
Aquest famós CSICAT...
Sí.
El cos d'espionatge català?
No, i ara. El CSICAT és un centre, un organisme per protegir el país, a les seves institucions, als seus ciutadans, a les empreses, sobre la seguretat electrònica, que s'està demostrant. Vaja, em sembla que el que coneix més la gent són les fotografies de segons quines famoses, amb situacions més o menys d'intimitat, però al darrere no només hi ha aquesta, diguem-ho així, invasió, sinó que també hi ha tràfic de dades, frau, fins i tot pirateig, doncs, que el que fa, doncs, és alterar relacions comercials, empresarials i personals. I, per tant, doncs, ja fa temps el Parlament, el govern, el país va decidir crear primer una fundació per promoure, i ara ja tenim una estructura tecnològicament preparada, doncs, per garantir en la mesura les possibilitats, perquè ja s'ha vist que fins i tot el govern dels Estats Units, doncs, li alteren les seves bases de dades més preuades, doncs que tota aquesta seguretat formarà part del nostre, diguem-ho així, projecte de país des d'una perspectiva d'intentar tenir el menys possible vulnerabilitat davant d'atacs a la nostra bases de dades i al nostre sistema electrònic de funcionament. El CSICAT funciona molt bé.
Val, sobre el tema que estem parlant ara, el tema Xavier Trias, sobre el tema també d'aquesta, en fi, del que sortia publicat ahir aquest diari digital sobre el pantallazo, com en diuen ells, del cas de Jordi Pujol a Andorra i la jutgessa d'Andorra dient que aquesta era una fotografia trucada. Alguna pregunta a la taula pel conseller, o passem al següent tema, que és el decret llei sobre la pobresa energètica? Anem? Doncs vinga, endavant. Vull que escoltit dues afirmacions que s'han fet en les últimes hores. Primer és Eduardo Montes, el president de la patronal. Perdoni, de quantes famílies estaríem parlant que es podrien acollir aquest decret llei de pobresa energètica?
Nosaltres el que hem fet no és definir el quàntum, sinó definir els criteris de vulnerabilitat que tenen les famílies a casa nostra. La taula del tercer sector estima, jo diria que amb una envolvent de màxims de l'ordre d'entre 200 i 300 mil famílies, nosaltres creiem que podem estar entre unes 50 i unes 70 mil famílies les que es poden veure d'alguna manera impedides de poder atendre les seves obligacions dels rebuts de la llum o del gas, sobretot durant els mesos d'hivern, que és el que intentem protegir, no?
Ho han quantificat, això? Quin cost tindria?
Sí, si estiguéssim parlant d'unes 50.000 persones, que repeteixo, n'hi ha moltes que ja estan sent ajudades pels serveis socials dels ajuntaments, o que ja tenen acords amb les mateixes companyies, o que ja han trobat a través també de mecanismes de solidaritat, doncs, maneres d'intentar atendre les seves obligacions més bàsiques, nosaltres hem estimat que això podria estar de l'ordre dels 20 als 25 milions d'euros a l'any.
Déu-n'hi-do.
Sí, si calculem uns 6 mesos amb un consum mínim, doncs que els 6 mesos podrien representar entre 400 i 500 euros els 4, 5 o 6 mesos d'hivern i tardor, doncs això podria representar, si estiguéssim parlant d'aquestes 40, 50 mil famílies, doncs tot aquest import tan important. Aquest és el motiu pel qual també el que pretén el govern no és només garantir que les companyies no tallin el subministre energètic a les famílies en pobresa, en situació de risc, durant aquests mesos d'hivern. El decret preveia que en cada cas, doncs, s'haurà d'estudiar des d'una perspectiva dels serveis socials, doncs, la situació de les famílies. aquells que puguin pactar amb les companyies doncs, l'ajornament i, per tant, el pagament d'aquest deute acumulat doncs, al llarg dels mesos següents o de, en funció de la seva situació, però com que ja intuïm que hi haurà algunes famílies que poden no haver de poder, no poden tenir condicions per pagar aquests rebuts doncs, al cap d'uns mesos, doncs establir un fons que s'ha de nodrir amb aportacions públiques, amb aportacions d'empreses privades, també hi intentarem, o, per què no, també d'altres institucions que puguin col·laborar, o de ciutadans. Vull recordar amb això que vostè em parlava ara del president de l'Associació d'Empreses Elèctriques Espanyoles, però també em sembla que el ministre en parlava ahir, i el govern espanyol que ha fet aquesta suspensió, no? És a dir, que...
D'això em volia parlar, precisament.
Impedeix que el govern de Catalunya vetlli per la situació de risc i d'exclusió dels seus ciutadans. Jo crec que això és un disbarat. Ho fa sota el criteri de la unitat de mercado, i tant li fa si afecta doncs, a persones, repeteixo, amb risc d'exclusió i amb situació de pobresa.
No, escolti el que deia
el ministre Soria.
No me parece mal que esto lo haga la Generalitat como gesto de cara a la galería. Como quien va a un supermercado, hace la compra, llega a la caja y dice, no tengo dinero para pagar, pero quien viene detrás ya lo paga. Es absoluta y pura demagogia.
Em sap greu. Jo crec que el senyor Soria, que és una persona amb la que tinc una relació personal correcta, políticament, evidentment, estem molt enfrontats, ha tingut, en aquest cas, doncs, una molt poca sensibilitat, perquè és que, a més, parlant del supermercat, hi ha molta gent que ha d'anar al Banc d'Aliments i a Càritas perquè no pot comprar durant la setmana doncs, menjar per la seva família. I, per tant, doncs, no és que ho pagui el del darrere, és que ho paga la solidaritat de molta gent, de moltes entitats, de moltes institucions. Crec, sincerament, que aquest és un tema que estan orientant molt malament des del govern central perquè afecta la dignitat de les persones, i això és el que el govern de Catalunya, amb suspensió, amb Tribunal Constitucional, amb govern central o amb sumsum corda, continuarem fent. I, per tant, el que jo dic és que no sé com podrem garantir l'existència d'aquest fons. Ja ho farem. És possible que algunes de les empreses elèctriques, energètiques, doncs no puguin dir el que faran, que és ajudar el govern i a les famílies amb aquesta situació perquè no se'ls talli el subministre energètic. I ho farem. Ja ho hem fet aquest hivern passat. El decret llei es va aprovar al desembre, però durant aquest hivern aquesta situació ja s'ha anat aplicant i hi ha hagut molta col·laboració institucional, molta col·laboració també definitiva de les empreses. El que farem serà buscar recursos. D'altra banda, el ministre Soria, jo diria que ja estan acostumats al govern central, no? No compleixen les directives europees. Hi ha una directiva europea de l'any 2012 que parla de la pobresa energètica i que obliga els estats a definir els criteris de vulnerabilitat, és a dir, escolti'm, categoritzin les persones que poden estar en situació de risc de no poder fer front durant els mesos més crítics, i a Europa són més mesos crítics que Espanya i que Catalunya, perquè el clima és diferent, i per tant som conscients de que existeix una part de la població que amb aquesta greu crisi econòmica doncs, han quedat al marge de poder atendre les seves necessitats més bàsiques. Doncs Europa diu, escolti, cada estat haurà d'aprovar criteris de qui són les persones i els ciutadans vulnerables, en quines situacions les empreses no han de tallar el subministre, i parla del tall de l'energia, i quins fons hi han de dedicar, i diu, i hauran de dedicar part dels seus fons socials o dels seus fons europeus per dedicar-lo en part a cobrir aquestes despeses que es poden generar per part de les empreses, perquè és evident que algú ha de pagar aquesta factura, perquè el que no pot ser és demanar a les empreses privades, doncs, escolti'm, no cobrin la llum. Bé, alguna mesura hem d'establir, la directiva europea obliga, i una vegada més l'estat espanyol no només no compleix Europa, sinó que a més intenta que la Generalitat compleixi amb les seves obligacions.
Per tant, estan tirant pel dret.
Tirarem pel dret, sí, sí, clar. Oi, tant. Tirarem pel dret. Estem estimant... Primer, els criteris de vulnerabilitat ja els hem definit, ja els tenim definits. La taula de concertació per la pobresa energètica, formada per moltes entitats, per diferents departaments i per les empreses, ja hem definit a qui afecta. Els mètodes perquè això es pugui vehicular a través dels serveis socials, els informes que fan falta, la manera en què això s'ha d'abordar, les comunicacions a les empreses perquè no tallin el llum en aquella família concreta, d'acord amb l'informe i l'acreditació que li porten els serveis socials identificats en qüestió, en situació de necessitat. Perquè és evident, no cal dir-ho. Sempre hi ha alguna picaresca de gent que no té cap dificultat, però que fa un pont i connecta la llum doncs, al quadre de la comunitat de propietaris. No? Sempre pot haver-hi alguna situació que els propis serveis socials doncs, analitzen, escolti, si aquí tenim una situació doncs, d'exclusió i, per tant, de risc, i ja tenim detectada la situació d'aquesta família. Amb aquest informe es tramita ja a les empreses. El que hem de calcular, i estem fent, i entenc que les empreses empreses ens ho demanin, és dir, escolti'm, hem de veure com aixequem recursos perquè això sigui possible. Hi ha països que han fet el mateix que passa amb la declaració de l'IRPF aquí a l'estat espanyol, no? Que en el rebut de la llum, un cop a l'any, tenen una casella en què els diuen, vol col·laborar vostè al fons per atendre les necessitats de les persones o de les famílies que no poden pagar, i marques una creueta i dones 1, 2, 3, 5 euros i aquests recursos que les companyies recapten ja s'incorporen al fons. Els ajuntaments estan donant moltes ajudes, benestar social està donant suport, per tant ja hi ha tota una sèrie de recursos vehiculats i nosaltres intentarem aixecar això i fins i tot, per què no, amb aportacions d'altres entitats doncs, que ajuden a la solidaritat i que tenen fons socials per atendre situacions de necessitat.
D'aquí un quart d'hora ha de marxar el conseller, per tant us demano sobre el tema alguna pregunta breu, per favor, sisplau, eh? Comín, Francesc Marc, Glòria, Andrea.
Sí, molt breu. A veure, si ho he entès, per tant, el decret el que feia era donar seguretat jurídica, però no era estrictament imprescindible, diguem, per poder fer aquestes polítiques de suport a les famílies vulnerables. Seria això.
Jo haig de dir que ja hi havia molta sensibilitat per part de les empreses, que abans del decret llei que vam aprovar el desembre l'any passat, ja venien fent aquesta situació de pacte, de diàleg, i quan hi havia una situació que ells mateixos observaven de cronicitat, es posaven en contacte amb els ajuntaments per veure si es podia arbitrar alguna fórmula de caràcter
social. Només una pregunta, ara no recordo amb quina majoria, quan es va convalidar el decret, entenc que es va convalidar en el Parlament, però la crítica que ha fet la taula del tercer sector al decret, o la crítica parcial, en quins termes l'ha formulat?
Bé, que el tercer sector ha dit que feia falta anar més de pressa en desenvolupar el decret, i entenc que puguin tenir, d'alguna manera, des d'un punt de vista formal, doncs un punt d'inquietud, que jo comparteixo. Però el que és cert és que la dificultat és veure com estructurem els fons perquè aquelles situacions que no puguin no només ajornar el pagament, sinó que finalment no puguin pagar algun rebut definitivament, com aixequem recursos perquè això pugui ser d'alguna manera doncs, equilibrat. No? Segur que una part, segur, les pròpies empreses ja tenen una partida per contingència social. Aquí ja hi ha uns recursos que s'estan abocant. Els ajuntaments, benestar social, nosaltres n'aixecarem. Però és cert que hem d'acabar d'articular tot el procés i ara ens falta només ja concretar els fons, quants diners hi ha en aquests moments i quants n'hem de dedicar perquè tota aquesta situació pugui d'alguna manera superar-se en la mesura en què la recuperació econòmica també sigui un fet, que esperem que això ajudi a disminuir l'impacte d'aquesta situació de precarietat a moltes famílies.
Francesc Marc,
molt ràpid. Estem parlant del sector de l'energia, que és un dels sectors regulats típics que es posen com a exemple, conseller, quan es diu d'alguna manera el tipus de matxembrat que hi ha entre el poder polític i els interessos privats, és el sector energètic, és clarament això. Com pot ser, pregunto, com pot ser que una administració com la catalana, que té un poder limitadíssim i uns recursos escassos, hagi optat per això i no s'hagi vist des d'altres administracions autonòmiques o bé a la central la possibilitat de fer el mateix en termes de, senzillament, en termes d'aprofundiment de l'estat del benestar, malgrat que aquests sectors regulats són molt forts. I a la vegada, quan les empreses energètiques tenen també un cost d'imatge, quan no fan això? Vostè mateix, conseller, deia, les empreses estan disposades. Si estan disposades, i ho fan, evidentment, perquè no volen ser titllades, etcètera, etcètera, per què la resistència, diguem-ne, al cor de l'estat és tan fort?
Home, jo diria que en aquest cas ja hi ha la reflexió del model d'estat que s'està intentant imposar. Fixi's que la motivació l'han feta a partir de la Llei de Garantia d'Unitat del Mercado. És a dir, el que no volen és que hi hagi ningú que alteri la seva visió del seu model energètic, que per altra banda és dels més ineficients de tota Europa. Paguem l'energia més cara de tota Europa, els ciutadans i les empreses. És un dels factors de pèrdua de competitivitat de les nostres indústries. No accepten que hi hagi una visió diferent i que aquí a Catalunya doncs, la nostra prioritat precisament són les persones i potser des de Madrid i del govern central, aquesta visió es relega als ajuntaments i a les comunitats autònomes que ho facin doncs, amb les seves partides de, diguem-ho així, atenció social, però que no intervinguin o no alterin el seu marc regulatori. Bé, és una visió d'estat molt poc descentralitzada i que nosaltres seguirem combatent. I, de facto, nosaltres ajudarem a les persones, d'una manera o altra, a superar aquesta situació. No ens aturarem per una suspensió davant del Tribunal Constitucional i continuarem fent el que creiem que hem de fer per entre els nostres ciutadans.
Andrea.
Entre altres coses perquè la Generalitat té competències en assistència social i en sistema d'ajudes, que aquesta competència sí que la tenen. El problema, de fet, és que a Espanya existeix una hipertròpia normativa i un esborrament de quines són les competències que té cada administració, que el que provoca és que la Generalitat faci un decret, l'aprovi, arribi al funcionari del Ministeri i diu això era competència nostra. Per què? Perquè no tenim delimitades justament quines són les competències i tampoc tenim determinades quines són les partides que rebem per aquelles competències. De totes maneres, jo crec que el criteri de quines eren els vulnerables econòmicament estava fixada la llei 24-2003 del sector elèctric, si no m'equivoco, entre altres coses perquè, per exemple, qui són els vulnerables econòmicament són aquells que tindran també dret al bo social, que sí que s'està aplicant, que són totes aquelles famílies doncs, que tinguin un nivell d'ingressos, poden optar a un accés, diguem, a l'energia molt més econòmic que la resta, en concret 5 milions de persones ja accedeixen a aquest bo social, I, a més, íntegrament pagat per les elèctriques. Això sí que no té cost directament per la Generalitat. Ho que deia, hi ha, i la Generalitat té, competències en assistència social i en sistema d'ajudes. Per tant, en aquest camp i en aquest concret d'aquelles persones que no puguin pagar el rebut, es farà alguna mesura per tal de que la Generalitat doncs, cobreixi i subvencioni aquests rebuts?
Ja s'està fent. De totes maneres, tingui present que vostè m'ha apel·lat a la llei del 2003 i a la condició del bo social, i tot això ha estat sobrepassat per la fractura que la crisi econòmica a partir del 2006-2007 ha superat qualsevol, d'alguna manera, situació que poguéssim tenir coneguda. Una cosa és la gent que tenia dificultats en el seu moment, i ja existia aquesta situació del bo social, l'altra és la profunda crisi econòmica que ha fet que centenars de milers de famílies a l'estat espanyol i a Catalunya també doncs, hagin passat a una situació absolutament tràgica des d'un punt de vista de la seva precarietat. No? Això ha fet que impulsem nous mecanismes com el que estem posant. Sí, sí, el benestar social ja té partides per atendre aquesta situació i el que farem nosaltres és aixecar-ne d'altres a partir doncs, d'altres institucions, d'altres empreses i d'altres proveniències per millorar encara l'ajuda en aquestes famílies que, com he dit abans, estan superant el que ja teníem més o menys identificat doncs, en èpoques en què les coses teòricament anaven bé per tothom.
Glòria.
Molt breument, alguns companys han preguntat alguns dels meus dubtes, però l'altre era d'on s'aixequen. És a dir, vostè ha utilitzat uns versos una mica pintorescos, permeti, conseller, per parlar d'on sortiran aquests diners. Entenc que no surten de la Generalitat.
Sí, sí, en surten de la Generalitat.
En surten? En quina mesura? I d'on es cobreix? Perquè estem parlant, disculpi, ja 20-25 milions d'euros sí. L'any. I d'on surten?
Aquesta és una estimació, eh?
Sí, sí, ja ho he entès.
Bé, doncs, algunes sortiran de les mateixes empreses, perquè ja van... dintre d'aquests 20-25 milions, ja hi han incorporats els que es destinen en aquests moments al bo social. Mm. Ja n'hi han d'incorporats els que es destinen per part dels ajuntaments. Ja n'hi dels que es destinen per part de benestar social. La impressió que tenim és que encara n'hem d'aixecar alguns més per poder garantir els equilibris dels números i dels comptes de resultat de les empreses. També hem fet, per exemple, una altra mesura que estem demanant, i és que a totes aquestes persones que tenen la condició de vulnerable des d'una perspectiva de pobresa energètica, el rebut de la llum o del gas doncs no se'ls apliqui l'IVA. Seria una manera també en què els ingressos de l'Estat d'alguna manera col·laborarien en aquesta disminució de la factura.
Això els hi tombaran tant com els estan tombant això.
És probable, si tenen la mateixa manca de sensibilitat la tindran. Per tant, ara estem estudiant, i no em faci dir amb quines entitats, però ja estem amb entitats que estan disposades doncs, a aportar recursos a aquests fons per veure com podem anar dotant i instrumentalitzant doncs, aquestes mesures i aquestes ajudes.
Però I la Generalitat hi posarà més del que ja hi posava a través del bo social?
Intentarem posar-hi, evidentment, també més diners, sí.
Però entenc que no està tancat el tema...
No, aquest ja és el tema que he dit abans, sense expressions pintoresques, de que era el tema que ens faltava.
Ho deia per el temps del verb aixecar.
És que en aquests moments costa molt aixecar recursos quan no tenim un pressupost equilibrat,
Quan surt casos com, per exemple, del tema de la plataforma Castor, on ja se'ns diu que tot el dispendi que s'ha fet allà ho pagarem els ciutadans.
Sí, aquest és un tema desafortunat en què jo crec que el govern central doncs, no ha actuat tan bé correctament. En el seu moment es pot posar en dubte o no el contracte que hi havia la concessió amb una empresa privada que va fer l'anterior govern socialista, no el govern del Partit Popular, però que després l'ha executat el govern del Partit Popular. Jo crec que aquí hi ha hagut negligència, no s'ha estudiat la negligència, que és una clàusula, i hagués estat una clàusula d'alguna manera resolució del contracte i de no pagar l'indemnització. D'altra banda, s'ha optat per un subterfugi. No s'ha tancat i clausurat el magatzem. S'ha congelat.
Congelat sí.
I per què s'ha congelat? Perquè d'aquesta manera se li assigna un valor residual 100%. Perquè si es tanca i es diu això no entrarà mai en funcionament, allò no té valor. Al no tenir valor no hi ha indemnització. I es busquen els mecanismes, en tot cas, entre l'empresa i l'Estat. No? El que s'ha fet és dir, ho congelem, segueix sent útil, ja veurem si es posa mai en funcionament, té un valor residual 100%, indemnitzem l'empresa. També s'ha explicat malament, perquè la gent es pensa, mira, que bé, l'empresa es quedarà tots els diners. No, l'empresa, no vull salvar ningú, el que farà serà agafar aquests diners i pagar el 100% del deute que té amb el Banc Europeu d'Inversions, que és qui ha finançat aquesta operació. És a dir, és tot plegat un desori en el sentit que aquests diners que ens els aplicaran en tarifa, que els pagarem els usuaris, els ciutadans i les empreses, resulta que va, d'alguna manera, pagar un deute amb el Banc Europeu d'Inversions i l'Estat no ha fet el que havia de fer, analitzar fons, si és que hi ha hagut negligència, i ser molt més exigent i molt més rigorós amb les causes que han motivat aquest fiasco de 1.350 milions d'euros.
Queden 8 minuts per 2:15. Vostè creu que els catalans votaran, o la gent que vulgui fer, el 9 de novembre?
Jo vull creure que sí. De totes maneres, tornem a sentir tantams que ens diuen que ara ens ho prohibiran, el Consell d'Estat, ja estan preparant...
I
s'ho prohibeixen,
què s'ha de fer?
Doncs seguir caminant, no? Seguir avançant.
Votar?
Bé, si no ens deixen votar, si no ens deixen votar, doncs no sé el que haurem de fer. Suposo que ens haurem de tornar a reunir i espero que aquesta vegada hi hagi una mica més d'unitat. El que és segur és que aquest 9 de novembre tornarà a haver-hi una expressió, jo no diré que sigui la definitiva, pot ser la penúltima, d'una desafecció que la majoria de la població catalana té i que acabarà indefectiblement amb un procés democràtic i espero amb la consecució de la condició d'un país normal. Però el 9 de novembre intentarem votar, evidentment. Estem treballant i preparant-ho tot i, a més, fent-ho d'una manera, jo diria que prou intel·ligent com perquè tinguin greus dificultats per prohibir-ho. Ara, com que l'Estat espanyol, fixin-se, ho prohibeix tot, fins i tot prohibeix que puguem ajudar la gent pobra que no pot pagar el seu rebut de gas, doncs jo ja em poso en la condició de que aquests poden prohibir qualsevol cosa.
Per tant, si no hi ha pel que interpreto, si no hi ha votació, aniran per la via iniciativa, que seria fer una gran mobilització...
No em faci dir, jo penso que és evident que el 9 de novembre, passi el que passi, hi haurà una gran mobilització de la gent que vol anar a votar, que intentarà votar, i si no ens deixen votar, doncs que s'expressarà d'una manera o altra, n'estic convençut. Ara, nosaltres, el govern, avui continua compromès amb seguir avançant, ho tenim tot preparat, tot a punt, perquè la gent pugui votar el 9 de novembre.
No, si obrim ara el torn de preguntes més generals, no de la cartera que vostè porta, m'apunto, una qüestió... Sembla que en l'horitzó que estem arribant, tant del 9N com de possibles plebiscitàries en el futur, allò que va ser durant anys, i vostè ho coneixia bé perquè va estar a dins del partit molt de temps, la gran, diguem, avantatge de Convergència i Unió, que era l'ambigüitat, s'ha acabat. L'ambigüitat s'ha acabat bastant. Vostè creu que es pot anar a unes eleccions plebiscitàries encara amb Unió i Convergència del bracet?
Sí.
M'ho explica?
Crec que Convergència i Unió, davant d'un escenari d'unes eleccions amb caràcter plebiscitari, que també jo crec que és l'escenari desitjable, i més d'hora que tard, crec que continuarem compartint el projecte de país. Vostè m'ha parlat de Convergència i Unió, jo li dic sí.
Sí, però la gent, perdoni, li repregunti, la gent entendrà que vagin del bracet un partit que diu independència i un que diu no?
No diu que no.
Despista una mica el públic.
No diu que no.
Estarem d'acord, no?
No diu que no, Unió. Unió no ha dit que no.
No diu que sí, tampoc.
Ha dit que si es fes la consulta amb les condicions que estaven previstes, de doble pregunta i possible triple resposta, el que recomanaven els seus militants era, per descomptat, sí a la primera i llibertat de vot a la segona. Però,
perdoni que li repregunti, ja sé que vostè no és d'Unió, però... Amb mi em crea una certa...
Som de Convergència Convergència i Unió.
Ho sabem, ho sabem. Però crea una certa perplexitat, això val també per Iniciativa per Catalunya, que davant la cosa més important que té Catalunya immediatament aquí a davant, que és el futur de Catalunya, dos partits, Unió i Iniciativa, no li demano ja per Iniciativa, no es mullin i ho tractin com si fos la llei de l'avortament. Estarà d'acord amb mi que despista?
Estic d'acord amb vostè que despista una miqueta, però també deixi'm que li digui, sé que són moments ara de molta especulació i de gestió de la incertesa, quan estiguem al límit, Unió estarà amb Convergència.
Això és un pronòstic, eh?
Sí, és un pronòstic, però deixa'm fer la repregunta sobre la repregunta. Convergència amb Unió, sí, però Convergència amb Durant, què?
Hi haurà... Anava
fent la mateixa.
Jordi, me l'has tret de la boca.
No rigueu com a resposta perquè la vull sentir en boca del conseller Felip Puig.
Clar, és que està fent la pregunta vostè en Felip Puig, eh? Jo crec que aquesta pregunta l'ha de fer en Josep Antoni Durant, Lleida.
Demà, no em faci ara. Ara m'està fent
vostè,
aquí...
Vostè creu que jo ara dir el meu pronòstic sobre què farà el senyor Durant? No, jo crec que ha de ser ell. Jo el que li dic és que em consta, perquè conec a molta gent d'Unió, a molts militants, a molts simpatitzants, a molts alcaldes, a molts regidors d'Unió, a molts diputats i diputades d'Unió, aquest cas sí que li puc fer un pronòstic que no és per, d'alguna manera, posar en pressió a ningú ni en una situació incòmoda. Jo estic convençut que quan hi hagi l'hora de la veritat, Unió estarà al costat del país, segur.
Conseller, una pregunta que em ve al cap, parlant de la veritat. El debat que hi ha aquests dies és que cal anar preparant les estructures d'estat, diguem, per acompanyar el que pugui venir immediatament després d'unes plebiscitàries, diguem. Quines de les estructures d'estat, perquè se suposa que amb diferents departaments es pot ja anar treballant, s'ha parlat molt de l'agència pròpia, de l'agència tributària, no? Quines estructures d'estat dependrien bàsicament del conseller en aquests moments de treball i ocupació, per exemple, tresoreria de la Seguretat Social,
sí, sí,
o
Seguretat
pensions,
Social,
no?
I estem treballant i
pensant... I amb això què s'ha fet? Bé, la pregunta era aquesta, què s'està fent això?
S'està estudiant amb quin model de Seguretat Social i com hauríem d'articular el funcionament d'una Seguretat Social catalana. S'està pensant en el model energètic i de quina manera les infraestructures crítiques i estratègiques doncs haurien de ser regulades i d'alguna manera ordenades per la Generalitat en el camp de l'energia. S'està dibuixant, per exemple, en el camp de la innovació tecnològica i estem avançant en una estructura de país que és un gran centre tecnològic, i això s'està construint amb independència doncs, del debat i del procés polític. Estem també, evidentment, davant de la necessitat doncs, de tenir dissenyat estructures de seguretat electrònica i de telecomunicacions pròpies.
Dit malament perquè ho entenguin els
clients. O també el nostre model de telecomunicacions, també.
Si hi hagués una declaració d'independència durant el 2015, en pocs dies el país tindria un sistema de pensions operatiu ja?
En pocs dies no, però en pocs mesos segur. Mm-hmm. Segur.
Ja s'ha fet una feina en aquest sentit,
sí,
des del departament.
I d'altra banda, també li haig de dir, la meva perspectiva és... La transició la tenim ben endreçada i ben pautada i ben planificada. Però el més important serà que el sistema de pensions, per exemple, i de seguretat social, el repensem de dalt a baix, perquè el model espanyol de pensions té algun punt de fragilitat i sostenibilitat a mig termini preocupant. Per tant, jo crec que al marge de garantir
el constituent
que el mes següent els pensionistes cobrin la pensió, que això s'haurà de garantir, també hem de començar a pensar com dibuixem el nostre propi model de prestacions i de seguretat social.
Són dos quarts de deu. Dues preguntes breus per acabar, sisplau, Andrei.
Per parlar del seu àmbit de competències, a l'Institut Català de Finances, les dades que tenim dels crèdits que s'han otorgat en aquests...
És del Mas Colell, però vaja,
Mas...
li contestaré.
Ocupació...
D'acord. Els crèdits.
Els crèdits. En els darrers anys, des de 2010-2013, la reducció ha estat del 50%. En els anys en què aquestes empreses o els autònoms necessitaven més ajudes de la Generalitat, podia respondre que era degut o perquè no s'han incentivat aquests plans per ajudar els autònoms i empreses?
Sí, el primer motiu és que va haver-hi un govern anteriorment que va arruïnar les finances públiques i va deixar no només eixutes, sinó l'any 2010 va gastar 9.000 milions d'euros més dels que va ingressar. I el segon motiu és que l'any 2010 el 80% dels crèdits que donava l'Institut Català de Finances era per inversió pública. I el 20% per empreses. En aquests moments el 90% va destinat a empreses, a petites i mitjanes empreses, i tot el que era inversió pública ho hem netejat i ho hem assumit en pressupost propi. Per tant, en quant a atenció i prioritat directa, s'estan destinant més recursos avui a les petites i mitjanes empreses en funció dels recursos que es tenen del que es feia ara fa 3 o 4 anys.
Glòria, per acabar.
La meva pregunta és, apel·lant al polític professional i membre d'un partit de llarguíssima tradició important al país, ahir el senyor Mariano Rajoy va demanar perdó davant dels tots els ciutadans, ho va fer al Senat, que és un lloc estrany, però en fi, és igual. I en aquest moment hi ha una gravíssima preocupació a molts partits polítics, imagino que també el seu, pel descrèdit generalitzat en els partits, com a institucions i en els polítics en general. Què pensa com a polític professional i com a representant d'un partit d'aquesta transcendència?
Bé, com a polític professional, que entenc que ho diu en bon sentit.
Sí, no, ho dic en sentit positiu,
paraula,
per favor.
Perquè és veritat, perquè em dedico a la política des de fa uns quants anys. La situació, d'una banda, m'entristeix per alguns casos concrets i de l'altra em preocupa des d'una perspectiva de ciutadà. Per tant, crec que hem de fer tots plegats un gran esforç de regeneració, de transparència, de separar tots aquells casos en què hi hagin hagut irregularitats i al mateix temps també d'exigir que totes les pressuposicions, acusacions i insinuacions doncs tinguin solvència i tinguin objectivitat. I en aquí crec que cal, no només per part de la política, sinó d'altres també sistemes, doncs tenir un major rigor. Abans heu citat alguns mitjans de comunicació. Jo crec també que hi ha mitjans de comunicació que es dediquen a traslladar a l'opinió pública un sentiment de corrupció generalitzada que molt sovint, en alguns casos, doncs no es pot objectivar ni contrastar ni comprovar. I crec que això, en el fons, contribueix a...
I canviar fins i tot el funcionament actual de les institucions polítiques, com ara els partits, no només demanar perdó, sinó de dir, escolti'm, això no funciona, se'ns ha escapat de les mans, acull corruptes i no ens adonem fins que ens els trobem als tribunals, hem de canviar el sistema?
Bé, jo crec que tot el que representi transparència, aquí a Catalunya hem sigut dels pioners en portal de transparència, hem sigut dels primers en portar les nostres declaracions de patrimoni i de declaració de renda al Parlament i de publicar-ho cada any. Jo crec que totes aquestes mesures han d'ajudar que la gent tingui la percepció que aquells que es dediquen a la política fan les coses bé. I al mateix temps que aquells que no fan les coses bé són separats i són portats davant de la justícia. Però al mateix temps també que tinguem un escenari en el que no es continuï d'alguna manera, com estem veient reiteradament, doncs posant en dubte la correcció de moltes persones que després resulta que queden en res. Ho dic perquè hi ha hagut grans processos, molts polítics que han estat perseguits durant anys i després de totes les titulars, de totes les portades de diari, quan el procés acaba i resulta que no ha quedat en res, surt a la pàgina 17 d'un diari amb un breu. I el mal ja és irreparable. L'honorabilitat de les persones queda tacada per sempre i la confiança en les nostres institucions és absolutament desvirtuada. Crec que aquí la política ha de fer un gran esforç i els polítics que no facin bé les coses doncs han de deixar de fer política i estar davant de la justícia, però els que no, jo crec que aquesta ombra generalitzada no afavoreix. És evident que la concatenació d'escàndols, això és una situació que espero que tard o d'hora tingui un final i que tinguem la valentia tots plegats de reconstruir la confiança en les nostres institucions, que voldrà dir nous processos, noves lleis electorals, nous sistemes de finançament del partit i noves mesures de més transparència.
Segons. Conseller, no, al Parlament, conseller, no, com a mínim, s'ha de veure com sempre.
Em volia tornar a demanar un clínex perquè estava constipat.
Era la pregunta més...
Ara diu que era atrevida.
No, perquè ara ha parlat de corrupció. Té la sensació de que la justícia espanyola està perseguint membres de la seva família i que en aquest sentit, vostè està en el punt de mira? Perquè ens surtin informacions sobre familiars seus? I perdó per la pregunta, diguem, eh?
Tinc la sensació que hi ha alguna cosa que va molt més enllà del que estrictament doncs, pot ser posat en dubte per part d'algun dels meus germans, sí. Tinc la sensació que s'aprofiten moltes coses per intentar empastifar i extendre l'ombra del dubte. I parlar de la justícia espanyola és com parlar d'Espanya i de Catalunya, eh? Per tant, parlar d'alguns estaments de la justícia o de la fiscalia o de la policia, doncs sí, jo he vist informes absolutament, vaja, no només falsos, sinó absolutament impropis. Només pel fet de que jo sigui conseller, doncs ja es pressuposen moltes i moltes coses que no són certes.
Conseller, moltes gràcies.
Gràcies.